La versió del director, amb Jordi Teis.
És l'hora, com sempre aquí, els 5 minuts més, de parlar de cinema i de fer-ho al llarg d'uns minuts amb totes aquelles curiositats i tots els entrèngolis, podríem dir-ho així, que es troben en el món del setè art i que ens porta el nostre especialista en el tema, en Jordi Teis. Jordi, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Avui ens portes una cosa que, a veure, jo quan m'ho has dit he pensat, oh, quina paraula més lletja. Sembla d'una malaltia, això.
Sí, exacte.
I el significat també és lleig.
Sí.
Bé, lleig.
Sí.
Bueno, a alguns els agradarà, però vull dir que la majoria segurament que no. Que són les distòpies.
Exacte.
Si tens distòpies, diu no. Ja m'he curat. Ja m'he curat.
Em van fer un tractament i em van curar. Sí, les distòpies, dintre del que evidentment és l'univers cinematogràfic.
Exacte.
Perquè hi ha molts tipus de distòpies, però a nosaltres ens interessa aquesta que es refereix al cinema. Què és una distòpia? Doncs una distòpia és la representació de la societat del futur, però que normalment no és massa desitjable. Per dir-ho d'una manera, és tot el contrari, amb això ja entrem en matèria i la gent ho entendrà més bé, la distòpia és tot el contrari de les utopies.
És a dir, que tu penses, oh, que bonic que serà,
exacte.
I passarà això, i a veure, una història una mica de color de rosa, per dir-ho així d'alguna manera,
sí.
Tot el contrari.
Exacte,
no?
Les distòpies, com dius tu, imaginen un escenari ideal, en principi, i les distòpies ho fan amb el sentit negatiu, amb el signe totalment canviat. És a dir, que d'allò que volem anhelar, que moltes vegades és impossible, que és el que representa una distòpia, anhelar, aconseguir una cosa gairebé impossible. En canvi, la distòpia el que fa és presentar-te una possibilitat, no diu que sigui segura, 100%, però és una possibilitat que hauríem d'evitar. Així com una cosa la volem desitjar, l'altra l'hauríem d'evitar.
És a dir, Jordi, que aquelles pel·lícules que veiem a vegades que arriba la fi del món,
sí,
o que hi ha catàstrofes naturals i tot això seria una distòpia, més
o menys. En principi, no s'ha de confondre amb ciència-ficció o amb aquestes pel·lícules que presenten una catàstrofe, el signe catastròfic, sinó que és el presentar, basant-se, evidentment, en la realitat que tenim avui o que hem tingut en els últims segles, la projecció de com serà la societat del futur. Clar, si te l'imaginen d'una manera, et surt un tipus de producte i un tipus de pel·lícula X, i si te l'imaginen d'aquesta altra manera que estem presentant avui, que és un futur negre, fosc, ara veurem les seves característiques, i que no és desitjable, doncs et surt una distòpia. Això és una distòpia. El primer cop que es va utilitzar aquest terme s'atribueix al polític i economista filòsof anglès John Stuart Mill, i ho va fer en la intervenció parlamentària que va fer el 1868. En aquell moment, en el seu discurs, va treure aquesta paraula que possiblement la majoria dels parlamentaris que estaven allà era el primer cop que la sentien. I una curiositat que he volgut fer és allò que jo que rasco a la xarxa, és que en el diccionari de la llengua espanyola aquesta paraula fins fa relativament poc no existia.
No hi era.
No estava apuntada. Finalment l'han definit com representació, cito textualment, representació ficticia d'una societat futura de característiques negatives causantes de la alienació humana. Això seria la definició a la Real Acadèmia Espanyola. I en el diccionari de la llengua catalana, que sí que fa molts anys que aquest terme existia, diu: concepció imaginària d'una societat organitzada de manera opressiva o totalitària per oposició a la utopia. O sigui, aquí et deixa molt clar què és el que significa aquest terme. En la literatura, com dèiem, perquè al principi hem esmentat que distòpia és un terme que està en moltes creacions artístiques, en la literatura, dèiem, hi ha obres universals que han marcat una fita en aquest tipus de gènere, com són 1984, de George Orwell, que és l'aparició del gran germà, allò que el gran ull que ens vigila a la societat i que, evidentment, existeix
i
és present. I també hi ha una figura que és més polida o més civilina, que és la policia del pensament, aquell cos de l'Estat que reprimeix el que pensa diferent del que està manat i governat, i sobretot que fa una mena de decàleg de paraules a eliminar que no s'han de pensar, No dir, no, no dir sí, ni conversar, ja. No s'han de pensar. Hi ha una sèrie de paraules que no ha de tenir cabuda en el teu pensament. Ah. Una altra gran obra, evidentment, de la història és Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, recordem-ho, aquest escriptor, que presenta una societat on la funció dels bombers és, per exemple, cremar llibres, perquè consideren que amb aquest exercici de cremar llibres eviten que la gent es plantegi coses i pensi i discorreixi. És a dir, la conclusió, segons el seu postulat, si la gent no pot accedir als llibres, serà més feliç. Horrorós, no?
Sí, sí. Escolta'm, no te'n vagis gaire lluny, perquè crec que anem cap a la distòpia nosaltres, la humanitat.
Bé, jo que he arribat a la conclusió després d'haver escrit aquest guió és que coses que fins ara en dèiem distòpies estem veient que són realitats. I algunes coses les tenim molt properes.
I espera't amb la intel·ligència artificial, tot el
exacte,
que ens ve,
Exacte. Sobretot, fixeu-vos molt en aquesta part central de la intervenció, que és les característiques que té aquest gènere, i veureu que estem envoltats d'elles.
Ja.
Primera, la figura de l'heroi. Tenim en aquest cas un personatge que davant la realitat que precisament retrata aquesta distòpia, que ens presenta la pel·lícula en concret, el que farà és lluitar per enderrocar-la, o si més no, per evitar que encara vagi a pitjor. Si no pot enderrocar-la, almenys que no avanci. Normalment en aquestes pel·lícules el guió sempre gira al voltant d'aquest heroi. Després tenim la figura contrària, que seria el malvat, allò que els castellans en diuen el villano,
sí.
Doncs aquí seria el malvat, que és el protagonista d'aquesta dictadura, que el que fa és sustentar la distòpia que presenta la pel·lícula. Té molt de carisma, el seu carisma particular, molta mala bava, molta dolenteria, i que s'aprofita, observa aquesta frase i veuràs si la tenim aquí, s'aprofita dels ciutadans per mantenir-se en el poder.
Això ens sona moltíssim.
Diu, això no em sona gens. Sí. Exacte. Després tenim la diferència de classes. Aquí també és important, i després amb els exemples que he portat ho veureu, és habitual que en aquest tipus de pel·lícules hi hagi una gent molt privilegiada, que es beneficia precisament del que pateix la resta de la gent, que són, generalment són molt més que no pas els privilegiats. És a dir, els privilegiats són uns quants que estan en un costat i els perjudicats molts més. La destrucció és un escenari habitual en aquest tipus de pel·lícules. Normalment sempre estan en escenaris caòtics, enderrocats, bruts, foscos, precaris, i molts cops el que es fa és un contrast entre això que dèiem, l'escenari de la majoria que viu aquest escenari fosc, amb el de la minoria, els que dominen, que és un escenari més de color, més llum, més agradable i més per estar-hi de manera satisfactòria. Un altre element, la crueltat. Acostumen a ser històries cruels i en el que es veuen o es poden intuir formes de repressió, tortures, ja siguin físiques o psicològiques, i situacions que normalment els més desfavorits posen la seva vida en risc, evidentment. Uh-huh. Sempre tenen la vida penjant d'un fil. Per contraposició a tot això que hem dit una mica, apareix el sentit de la justícia. És a dir, si hem dit que la distòpia és la representació d'una societat injusta, per definició, l'heroi o els herois que dèiem al principi, que una mica són els protagonistes, acostumen a tenir la necessitat de fer justícia, evidentment de contrarrestar aquesta injustícia que hi ha, per restablir l'ordre anterior. Això és el que normalment fan la majoria de pel·lícules. Jo he pensat aquí que hi hauria doncs un filó per on poder anar a partir d'un fet tan proper com la pandèmia, que tots dèiem que després de la pandèmia això canviaria i seríem millors i que ho modificaríem tantes coses, i al final el que ha passat és que hem tornat a l'espai anterior, que és el que diuen la majoria de pel·lícules distòpiques, i que, clar, veient el que ha passat i havent passat els anys, tornar a l'espai anterior és tornar enrere i anar malament. Per tant, aquí hi hauria una manera que potser la diferència o la gràcia d'aquestes històries distòpiques seria lluitar contra la distòpia, contra la societat injusta, per anar a un lloc nou, no per tornar a la mateixa societat que teníem abans. I per últim, ja anem acabant, crítica més o menys encoberta, també és un missatge que acostuma a ser en aquest tipus de pel·lícules una crítica a la societat que veiem i que fa un paral·lelisme amb la societat real que tenim ara. El que passa que el que deies tu al principi, cada vegada la distòpia i la societat actual s'estan apropant més i hi ha poques possibilitats de fer-hi una mica de paral·lelisme o d'enfrontament. I la tecnologia, també són pel·lícules que normalment acostumen a tenir un lloc molt destacat, les tecnologies, no ho fan poder amb aquests efectes especials que tu deies de les pel·lícules catastròfiques i de ciència ficció, que són molt, molt exagerades i espectaculars, sinó que aquí normalment la tecnologia, que ja se suposa que ha avançat, està molt integrada a la vida quotidiana.
Ja.
Si et sembla, posem quatre exemples de pel·lícules que, a banda de 1984 i Fahrenheit 451, que hem esmentat, i que també han tingut, evidentment, les seves adaptacions cinematogràfiques, per ordre cronològic he volgut destacar sis títols, jo diria que bàsics, que si vols conèixer a fons el que és una distòpia hauríem de veure o revisar. Per una banda seria Metrópolis, de Fritz Lang, de l'any 1927. És una de les primeres pel·lícules distòpiques i, evidentment, una obra mestra, i que presenta el que dèiem, una ciutat on els rics viuen a l'exterior, a la superfície, i molt bé, i els altres viuen, els treballadors, a una zona soterrània, en el fons, en els llocs més foscos, i que són, evidentment, esclaus de la zona superior. Tenim un altre títol del gran Stanley Kubrick del 1971, que és La naranja mecànica, una de les grans pel·lícules de la seva carrera, i que aquí a l'eix, allò que dèiem de la crueltat, aquí a l'eix de la pel·lícula és la violència. És a dir, aquí va ser un tractat sobre la violència en una societat que estava totalment trencada, a més es recusava amb realitats de bandes en aquell moment presents a Gran Bretanya en aquells anys, i de passada també fa més o menys vetllada una crítica social a la psiquiatria i als seus mètodes. Uh-huh. Per tant, també hi ha aquest altre element que hem esmentat, que és el de la crítica. Saga mítica, Mad Max, George Miller, la primera de les pel·lícules, 1979, amb la intervenció de la malaurada Tina Turner, que ens ha deixat aquesta setmana. És una saga de gran èxit, on al rerefons, aquí, fixa-t'hi si està proper, és un futur apocalíptic on els combustibles no existeixen. Això que fa tants anys que ens diuen que s'estan acabant els combustibles clàssics i tradicionals que coneixem.
I ara estem comprovant.
Aquí, exacte. Aquí hauríem d'afegir poder també el tema de l'aigua. Però, evidentment, el que presenta aquesta saga és tota una veritable lluita de guerrilles, un futur ple de guerres i pànic a les carreteres. És allò de no sortir de casa. Tenim una curiositat, que és, a mi és una de les que m'agrada molt, que és Brasil, de Terry Gilliam, de 1985, i que aquí ens presenta una curiositat que després ha estat copiada en més d'una pel·lícula, que és una societat futura, però amb una estètica dels anys 70. Recordo, fora d'aquest gènere, Her, de Joaquim Fènix, que parla amb el seu aparell de telefonia, que també tenia, és una societat del futur, però en canvi té una estètica dels 60-70, que és curiosa perquè no deixa de cridar l'atenció. Aquí el que es fixa és amb la tecnologia, però que no té cap control, com més o menys ara, amb tots els seus possibles errors que es poden produir. En aquest cas el que passa és que per un error d'un nom, un home que és un pare de família honrat i honorable, és perseguit i assassinat perquè se'l confon amb un terrorista, senzillament perquè té un nom igual o similar a una altra persona. Minority Report, de Steven Spielberg, del 2002, està basat en un relat de Philip K. Dick, i és una societat on la policia ha desenvolupat una unitat precrim. És a dir, que poden veure anticipadament delictes que encara no s'han produït.
Yeah.
El problema és que aquesta tècnica o aquesta metodologia no s'utilitza precisament per fer fets positius sempre, sinó que a vegades doncs, surten els trets per la culata i mai tan ben dit. I per últim m'he quedat amb una més moderna i més contemporània, que és Los Juegos del Hambre, del 2012. Yeah. És una societat dividida en molts cantons on estan repartides la gent per classes socials, i el que es fa és que cada any es selecciona un noi i una noia de cada districte d'aquests per participar a uns jocs a vida o mort. Només sobreviurà el que guanya, i el guanyador, evidentment, tindrà privilegis la resta de la seva vida. Una mica el que passa amb moltes realitats que ens envolten actualment, on hi ha una competitivitat brutal i que només surt guanyant i beneficiat el que guanya, no els altres o els segons o els que han participat en el procés. Per tant, tot això, tot plegat, ens dona una mica la idea d'aquestes històries on s'anticipen alguns mals que, com dèiem i hem anat comentant al llarg de la intervenció, que malauradament són fets que s'han anat complint, la majoria d'ells, o que s'estan donant al cas en els nostres dies, en cada moment, perquè sentim notícies i sentim coses que dius, això com ens ho podíem imaginar fa, no ja 50 anys, no, fa 15 dies, no? Com sí, podia sí, passar sí, això? Sí. Està passant i no precisament, com dèiem en la primera de les frases, no sempre és desitjable el que passa.
Escolta, les distòpies sempre hi han estat, eh? Perquè nosaltres diem de les pel·lícules que sempre és el futur i tal i qual, però bé, jo ara estava pensant, quan deies això de los Juegos de l'Hambre, sí, em venia al cap també els jocs romans, per exemple, sí, al Coliseu, allà ple de gent i uns barallant-se amb els altres i el que moria, doncs ja està, s'ha acabat, no?
I l'altre que, a part d'aconseguir seguir viu, aconseguia tots els el llaurers possibles.
Exacte, sí, sí, totes les coses bones. Bé, sigui com sigui... ens quedem amb l'utopia, ens agrada més l'utopia.
Va, si vols un dia d'aquests sembla... parlarem del gènere de les utopies.
Perquè les distòpies aquestes sí, poden venir al futur o les tenim ja aquí amb nosaltres i no són gaire positives.
El que passa que ben no. pensades i ben analitzades també han de tenir, poden tenir i tenen el seu costat positiu per treure'n conclusions si és que estem disposats a aprendre.
No, això també.
Clar.
Bé, ens quedem amb la veu d'aquesta malaurada intèrpret, aquesta gran dona com era Tina Turner, amb el seu We Don't Need Another Hero, un tema, el principal de la pel·lícula Mad Max, que és un tema també doncs, centrat en aquest, en això mateix, amb les distòpies de les que avui n'hem parlat, amb en Jordi Teix. Jordi, que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.